Avui volem parlar de tot plegat amb el cap del Servei de Neurologia d'aquest Hospital Arnau de Vilanova, que és en Francesc Purroy. Doctor Purroy, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer parlem de l'ictus. Quan parlem d'ictus, de què estem parlant exactament?
Bàsicament, l'ictus hi ha de dos tipus, l'ictus isquèmic i l'ictus hemorràgic. L'ictus isquèmic és el més freqüent, que succeeix aproximadament amb el 85% dels casos. El que passa és que una de les artèries dins el cap s'oclueix i com a conseqüència d'aquesta oclusió hi ha una zona del cervell que deixa de funcionar. Els principals símptomes són que de forma sobtada hi hagi una pèrdua de força de la meitat del cos o que de forma sobtada una persona no pugui parlar de forma adient o que de forma sobtada perdi la força de la meitat del cos. L'altre tipus d'ictus és l'ictus hemorràgic, que succeeix amb el 15%, i en aquest cas, en lloc de ser una oclusió, no? Un taponament d'una artèria, el que succeeix és que es trenca aquesta artèria. I els símptomes, moltes vegades, són similars.
Hi ha algun tipus d'avís previs als dies anteriors a que passi o que tinguem un ictus a que alguna cosa no funciona bé, doctor?
Bàsicament, l'ictus ve del llatí i el que significa és que quelcom succeeix de cop. No? Llavors, les persones amb ictus, de cop, tenen aquestes manifestacions. Sí que és veritat que més o menys entre una de cada 6 persones i una de cada 10 sí que té l'antecedent d'haver patit un ictus previ i hi ha persones que potser els dies previs poden tenir els mateixos símptomes però de forma transitòria. I sí que és, en qualsevol circumstància, sí que és molt important trucar al 112 per activar el que seria el codi ictus.
És possible haver patit un ictus i no adonar-te'n?
Llavors, avui en dia que sí que es fan moltes ressonàncies per diferents motius, diferents potser d'aquests símptomes que he explicat, no? De vegades per un mal d'orella o per una inestabilitat, sí que es veu que en un percentatge rellevant de persones sí que poden haver-hi el que nosaltres anomenem ictus silents, no? De vegades es poden produir isquèmies en zones del cervell que no tenen massa manifestació clínica o que de vegades puguis tenir aquest ictus mentre estàs dormint.
Quina part hi ha de genètica en el tema de l'ictus, doctor?
La veritat és que és una malaltia que està molt més lligada amb el que serien els factors de risc vascular. Llavors, a dia d'avui sabem, no? Que l'ictus és més freqüent en persones d'edat més avançada, és més freqüent amb homes que amb dones i sobretot és més freqüent amb les persones hipertenses que tenen mal control de la pressió arterial. En aquelles persones que tenen mal control dels lípids o bé del sucre, no? En persones diabètiques. Sí que és veritat que en persones joves, no? Quan una persona té un ictus jove, llavors sí que són una mica més freqüents les alteracions genètiques. Però la veritat que en les nostres contrades el que és més important són aquells pacients majors de 70 anys que tenen acúmuls de factors de risc. I dins dels factors de risc, el més important per tenir un ictus seria la pressió arterial elevada.
Doctor, a Catalunya ens podem congratular de les unitats ictus que tenim a casa nostra?
A Catalunya el que sí que és, tenim un model d'atenció en fase aguda de l'ictus que és bastant exemplar. Nosaltres sí que tenim una xarxa de connexió entre diferents hospitals de tota Catalunya. I el que és més important amb persones que pateixen un ictus de forma sobtada és que hi ha un molt bon treball amb el que seria l'avaluació prehospitalària, no? Amb el que seria l'atenció amb les ambulàncies. I potser sí que és de les poques regions, no, a Europa que hi ha molt bona comunicació entre l'activitat del SEM. El SEM, quan hi ha una sospita d'ictus, ens avisa i nosaltres als hospitals no estem preparats per atendre aquestes persones.
Com me n'adono jo, per exemple, si una persona li està donant un ictus, doctor?
Perdó?
Com em puc adonar, si és que em puc adonar, d'una persona que en un moment donat li està donant un ictus?
Bàsicament, quan una persona té un ictus, és el que he comentat. Els principals símptomes és que hi ha una pèrdua de força a la banda, en una de les bandes del cos, que hi hagi una pèrdua de força potser del braç, de la cama. També és molt important fixar-se que hi ha una simetria facial, no? que té la cara torta i que, a més, que de cop deixa de parlar bé. A nivell de català s'utilitza una escala, que és l'escala ràpid, que és quan una persona hi ha una sospita d'ictus, es truca al 112 i el 112 passa aquesta escala, que és l'escala ràpid, que el que mira és que hi ha persones capaces de riure, sé que hi ha persones capaces d'aixecar el cap, perdó, el braç, sí. I sé que hi ha persones capaces de parlar bé. Si qualsevol d'aquestes coses de forma sobtada no les pot fer bé, doncs hi hauria una sospita de que aquella persona està patint un ictus.
Imagino que trucar al 112 és superimportant. Quant de temps pot passar des de que et dona un ictus fins que t'atenen, doctor?
La veritat que l'atenció és força ràpida. Sí que des de la trucada doncs, fins que l'ambulància arriba al domicili solen passar menys de 15 minuts, 20 minuts. I nosaltres tenim una mitja des de que comencen els símptomes fins que arriba a l'hospital de menys d'una hora. Sí que és veritat que en les nostres contrades, no, a Lleida, doncs, tenim un territori extens. Nosaltres sí que som l'hospital de referència, però sí que hem desenvolupat, com en altres regions de Catalunya, una xarxa d'atenció amb teleictus. És a dir, que els nostres hospitals que estan connectats amb nosaltres, o nosaltres ens connectem, per exemple, amb hospitals com Trem o la Seu, perquè d'alguna manera o altra mantinguem una equitat territorial, no? I que qualsevol persona, independentment d'on visqui, sí que pugui ser atesa el més aviat possible en un hospital que puguin fer les primeres mesures de tractament.
Doctor, avui hem començat a parlar d'aquesta nova tècnica, aquest mètode que permet reduir l'impacte de l'ictus abans que el pacient arribi a l'hospital. Expliqui'm en què consisteix aquesta maniobra que deia jo, que consisteix en comprimir un braç.
Exacte, potser sembla una qüestió una mica paradoxa. El que hem estudiat és una mesura que es feia amb un aparell de la pressió arterial, posaria com compressions de 5 minuts i descompressions de 5 minuts al braç no afectat i fem 5 cicles. Això en què es basa? Es basa principalment és que en estudis previs i en diferents models, sobretot models en animals inicialment, es va veure que tots nosaltres, d'alguna manera o altra, quan tenim un ictus, tenim una sèrie de defenses endògenes per poder afrontar aquesta nova situació. Aquestes defenses, bàsicament, es fonamenten en dos aspectes. Un és que s'obren una sèrie d'artèries que habitualment no funcionen per intentar compensar doncs, aquesta manca d'aport, no?, sanguini quan hi ha una oclusió. I un segon aspecte és que a nivell sistèmic, no?, a nivell del nostre cos, es reacciona intentant disminuir la inflamació. Llavors, quan nosaltres fem aquestes compressions, el que estem intentant és afavorir tots aquests fenòmens naturals que d'una manera o altra una persona té per poder defensar-se contra l'ictus. Nosaltres, quan vam plantejar l'estudi, ja hi havia alguna experiència en Dinamarca amb un estudi similar també, amb pacients que tenien un codictus i es feia aquesta intervenció d'un trasllat de l'ambulància. I en aquell moment també hi havia algun estudi fet amb codi IAM, no? Amb codi relacionats amb les infarts del cor.
Amb aquest estudi es desprèn que després els pacients es recuperen completament o en alguns casos, malgrat persistir alguns símptomes, sí que poden fer després una vida normal de forma autònoma?
Nosaltres el que hem observat és que aquesta acció sembla que sigui efectiva o positiva en un grup concret de pacients. El que hem vist és que amb aquells pacients que inicialment tenen un ictus menys greu, i en aquells pacients que inicialment doncs, hi ha aquesta artèria que estava ocluïda de forma espontània ja s'ha obert, ja s'ha recanalitzat, amb aquest grup específic de pacients són els pacients que doncs, sembla que vagi millor. El que hem observat és que fent aquesta acció el que evitem són els empitjoraments dels símptomes de forma precosa, d'acord? No hem vist efecte en aquells pacients amb un ictus més greu, però sí que sembla que amb aquests pacients amb ictus més lleu doncs sí que sembla que pogués tenir un efecte beneficiós.
Un gest...
Nosaltres tingueu una idea, aquest estudi l'hem fet amb 200 pacients i aquestes circumstàncies que jo dic, ictus menys greu, doncs succeeixen aproximadament en un de cada tres persones. Llavors, nosaltres l'objectiu principal de l'estudi era veure si als tres mesos aquestes persones doncs, podíem
tornar a l'activitat.
Seguir una vida gairebé similar a la prèvia. No? Nosaltres fent aquesta acció doncs, sí que hem observat que una mica més del 70% no són capaços de recuperar-se gairebé per complet amb aquest grup en el qual intervenim, i el grup en el qual no es feia cap acció només era un de cada dues persones que s'aconseguien doncs, aquesta recuperació.
Doncs escolti'm, amb un gest tan senzill com és el de comprimir un braç, fent-ho bé, òbviament, no qualsevol ho pot fer fent això a l'ambulància, es poden salvar vides. Una tècnica de la qual avui hem parlat amb el cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Arnau de Vilanova, que és el doctor Francesc Purroi. Doctor, gràcies, no només per això, sinó perquè salven vostès la vida, i la vida és el més important. Gràcies i bon estiu, si no tornem a parlar.
Bon estiu.
Gràcies.